Bona tarda, són 8:15, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Comencem amb els titulars d'aquest dimecres 28 de setembre. Esquerra Republicana vol una planificació i quantificació econòmica de les inversions que calen fer als diferents equipaments esportius. I per això aquest dilluns la portaveu dels republicans Cristina Gómez ha entrat al registre de l'Ajuntament una moció en què demanen a l'equip de govern que faci una planificació, quantificació econòmica i projecció en el temps de totes les inversions necessàries en els diferents equipaments esportius de la ciutat. Satisfacció des d'Iniciativa Els Verds després de que el govern municipal hagi accedit a incloure en el seu conveni amb l'associació turística la promoció de la responsabilitat tributària i la defensa dels drets dels treballadors. Tejada va fer aquesta proposta arran de la polèmica sorgida quan es va conèixer que la dinamitzadora de l'ATC, l'exregidora Montserrat Cordón, havia enviat un correu als associats per advertir-los de la presència d'inspectors a la zona. Calella tindrà circuits inclusius. S'afegirà al llistat de ciutats adherides al projecte Sumant Capacitats que promou la Fundació Itinerarium per promocionar la pràctica de l'esport a l'entorn natural. El representant de la Fundació, Marc Vives, ha explicat que l'objectiu és crear circuits adaptats a persones de diversa capacitació. Diu que ha de ser també un element que contribueixi a tenir una major consciència social sobre la necessitat de tenir ciutats plenament accessibles. L'Ironman Barcelona 2016 posarà en competició aquest diumenge a 2.900 triatletes, un rècord de participació en la tercera edició de la prova internacional sota aquesta marca. La prova repeteix el recorregut de l'anterior edició amb Calella com a centre neuràlgic. Les bicicletes arribaran a Argentona en el punt de més desnivell i fins a Premià de Mar. El circuit de la Marató tombarà a Santa Susana. El director de la prova ha repassat alguns dels esportistes que formen part dels pros i entre els quals destaca el nom del suec Patrick Nilsson. I entrevistarem el president de l'Associació de Veïns Calella Centre, una nova entitat veïnal que s'acaba de crear a la ciutat. Preguntarem a Manuel García quines són les inquietuds i realitats que han fet que decideixin constituir-se com a associació i que pensa traslladar-li a l'alcaldessa de la ciutat en la reunió que mantindran en breu. El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella ha presentat una moció sobre la planificació de les inversions en equipaments esportius per debatre al proper ple. Segons ha avançat a Ràdio Calella la portaveu dels republicans Cristina Gómez, amb aquesta moció demanen a l'equip de govern format per Convergència Democràtica de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya que faci una planificació, quantificació econòmica i projecció en el temps de totes les inversions necessàries en els diferents equipaments esportius de la ciutat. Cristina Gómez.
Una llista, perquè ens entenguem, no?, de les necessitats que hi ha, una quantificació econòmica de cada una de les actuacions i, per tant, també tenir en compte, en la mesura del possible, les fonts de finançament d'aquestes inversions que s'hi poguessin preveure i, per tant, una priorització, no? Que aquí entenem doncs, que això té a veure la priorització amb un tema de voluntat política però també amb un tema de necessitats reals, no? De coses que no poden esperar més perquè realment doncs, necessiten ser millorades ara mateix.
Cristina Gómez ha explicat que degut a la gran quantitat d'esdeveniments i activitats esportives que es fan a Calella al llarg de l'any, hi ha una pressió important de les entitats que necessiten aquests espais. Segons la portaveu republicana, amb la planificació que ara demanen al govern de Montserrat Candini, es podria resoldre també aquesta pressió perquè tothom podria conèixer el calendari i les prioritats que hi ha en l'execució de les inversions a fer.
Per una gestió eficient i eficaç de les inversions municipals i de gestió d'una part del pressupost municipal i d'altra banda també entenc que forma part d'una manera de fer que entenem doncs, que és amb la que ens sentiríem còmodes nosaltres, no? És a dir, poder explicar per què invertim en una banda i en una altra no o per què determinades inversions s'han d'esperar un temps. Jo crec que les coses ben explicades s'entenen, no? I per tant només cal tenir una bona priorització, un calendari clar. I per tant, evidentment, sempre poden sortir noves necessitats específiques fruit d'un tema així urgent, però la base, no, d'aquestes actuacions entenem doncs, que hauria de passar per aquesta planificació, que és el que demanem a la moció.
Cristina Gómez ha entrat en el registre de l'Ajuntament de Calella el text de la moció aquest dilluns. D'altra banda, el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada, celebra que l'equip de govern hagi accedit a la petició que va realitzar durant l'última sessió plenària en referència a incloure una clàusula sobre responsabilitat tributària i una altra de defensa dels drets dels treballadors en el conveni que el consistori té subscrit amb l'Associació Turística. Un conveni que serveix per accions de promoció de la ciutat i que es desenvolupa a través de l'Agència Turística de Calella. Tejada va fer aquesta proposta arran de la polèmica sorgida quan es va conèixer que la dinamitzadora de l'ATC, l'exregidora Montserrat Cordón, havia enviat un correu als associats advertint-nos de la presència d'inspectors a la zona. El regidor ecosocialista ha explicat a Ràdio Calella que la clàusula obligarà l'associació turística a comprometre's entre els seus associats a promoure la responsabilitat tributària i la defensa dels drets dels treballadors. A més, s'inclou una altra demanda que fa referència a la inclusió d'un regidor de l'oposició fins la comissió de seguiment del conveni. En tot cas, Tejada celebra la ràpida reacció de l'alcaldessa Montserrat Gandini.
I l'alcaldessa va reaccionar de seguida, molt amablement, entenent la nostra proposta i dient que estava d'acord. I, efectivament, res, dos dies després, quan li vaig fer la proposta per escrit, em va confirmar ràpidament que estaríem d'acord i que en el pròxim ple ho podríem posar negre sobre blanc. Efectivament ha sigut així i en el pròxim ple doncs, espero que s'aprovi tal com hem acordat en la comissió informativa. I em sembla que el grup de govern ha reaccionat molt bé antes la situació i entès que les coses s'han de fer d'aquesta manera.
Fins i tot l'alcaldessa ja va anunciar durant l'última sessió plenària que la proposta es podria fer extensiva a la resta de convenis de l'Ajuntament signa amb altres entitats o empreses. Tejada fins i tot posa com a exemple la possible revisió de les condicions laborals dels conserges que hi ha als equipaments municipals.
La idea és aplicar-la a tots els convenis que tinguin contemplin relacions econòmiques i laborals entre l'Ajuntament i altres entitats. Efectivament, aquest esporter és un contracte que valdrà la pena analitzar a fons, però crec que el més important és que a partir d'ara això es converteixi en un hàbit.
D'altra banda, el regidor d'Iniciatives Verds també ha explicat que l'equip de govern veu amb bons ulls una proposta per estudiar els possibles beneficis que tindria Calella i la zona a la sortida de la Unió Europea del Regne Unit, l'anomenat Brexit.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha parlat als informatius de Ràdio Calella de la celebració de l'any que ve a Santa Susana de la Festa al Cel. Segons Noguera, després del rebuig de Calella i Pineda de Mar, els organitzadors van oferir la proposta a Santa Susana i allà, des d'un primer moment, es va veure amb bons ulls tant des del consistori com del món empresarial turístic. Recordem que la pressió es traslladava a Calella i Pineda de Mar després de que Mataró decidís no acollir ja aquest 2016 la festa.
En principi va haver-hi una proposta doncs, per altres municipis doncs, com Calella i Pineda bueno, vàrem descartar, es va descartar perquè semblava doncs, que era una qüestió doncs, que per poder-la muntar de cara a aquest any era improvisat i era molt complicat. Santa Susana s'ha avançat, diguem-ne, per unes dates doncs, per al mes d'octubre de l'any que ve. En principi, doncs bé, em sembla que tot apunta de que de cara a l'any que ve la Festa del Cel es pot tornar a realitzar en la comarca del Maresme i concretament a Santa Susana.
Una festa al cel que no agrada a diferents col·lectius de la comarca. És el cas de l'Assemblea Nacional Catalana. La territorial de Santa Susana ha emès un comunicat en què recalca que l'Ajuntament susanenc amb el deute econòmic important no hauria d'acollir aquest esdeveniment. A més, l'ANC de Santa Susana veu una contradicció que una societat que vol ser pacífica i que vol fomentar la cultura de la pau i la no violència organitzi desfilades d'avions militars. A més, la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana, Santa Susana, recorda que com a entitat independentista no vol la presència de la patrulla Àguila de l'Exèrcit de l'Aire espanyol.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
A Sant Pol de Mar s'ampliarà el pont que connecta el nucli urbà i la carretera nacional 2 per sobre de la riera de la població. El projecte està finançat per la Diputació de Barcelona i té un termini d'execució de 6 mesos. Les obres han començat aquesta setmana i tenen per objectiu millorar l'accessibilitat dels vianants cap al centre del poble, en el tram comprès entre la rotonda pròxima al camp de futbol i el carrer Villar del Grau. També permetrà millorar la circulació de vehicles de grans dimensions i el seu pas en paral·lel sense risc de col·lisió. El projecte compta amb un pressupost de 665.000 euros, actuant sobre 66 metres de superfície. Una altra notícia d'avui, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització establerta a Mataró especialitzada en la importació de productes falsificats i que preveien el Top Manta a Barcelona i la seva àrea metropolitana. En l'operació s'han detingut 12 persones, 10 de nacionalitat senegalesa, una turca i una espanyola. L'organització s'abastia de productes provenients de Turquia, majoritàriament tèxtils que arribaven per via marítima en grans contenidors. A Mataró hi tenia un gran magatzem amb la infraestructura necessària per estampar-hi o cosir-hi els logotips de grans marques per així falsificar les peces originals. En una de les intervencions i registres realitzats a Mataró la setmana passada, la policia va confiscar 200 samarretes d'equips de futbol. En domicilis particulars de Barcelona, a banda de la maquinària per serigrafiar-les, s'hi van trobar més d'un miler de samarretes esportives, bosses de mà, centenars de rellotges i calçat esportiu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Calella posa fil a l'agulla a la creació d'itineraris de natura i esport aptes per a persones de diferents capacitats. Arrenca d'una proposta inicial d'Esquerra Republicana i que el govern municipal ha vist amb bons ulls, que consistiria en traslladar a la ciutat els projectes que la Fundació Itinerarium té en 38 poblacions d'arreu del món. És el Sumant Capacitats, que té per objectiu promocionar l'esport i la salut a l'entorn natural com a espai compartit entre gent de totes condicions i capacitats. Aquesta mateixa setmana s'ha fet una reunió de treball per avançar en la concreció dels 4 itineraris que es dissenyarien a Calella. El representant de la Fundació Itinerarium, Marc Vives, ha dit que el projecte de circuits inclusius el que pretén, en definitiva, és aconseguir una major consciència social cap a les persones amb diferents capacitats. Són declaracions a l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió.
Si hi ha un circuit inclusiu, potser la gent es plantegi si la carta d'un restaurant és també accessible, si una entrada d'un cinema és també accessible, si en una plaça tothom una font pot accedir a veure-hi, o si hi ha prou lavabos adaptats perquè una persona amb cadira de rodes hi pugui anar. És a dir, això va molt més enllà d'un circuit inclusiu, és una consciència social.
El disseny dels circuits inclusius del projecte està condicionat a les necessitats que poden tenir les persones que es mouen amb cadira de rodes, les persones amb visió reduïda o amb discapacitat intel·lectual.
Crec que és un pas endavant cap a la inclusió, a que les persones amb dificultats sabien que si van amb cadira de rodes doncs poden tenir en alguns trams una joalet que els acosti. També hi ha doncs alguns circuits que tenen la possibilitat les persones cegues d'anar amb un bastó tocant una línia perquè sàpiguen que han d'anar cap a la direcció correcta i poder-nos trobar tots junts fent esport. Aquest és l'objectiu i salut.
El circuit s'adapta en tots els sentits. El panell inicial de sortida de l'itinerari incorpora el llenguatge en braille i també es col·loca l'alçada justa perquè sigui visible des d'una cadira de rodes. A més, se senyalitzen en diferents colors en funció de la dificultat i els obstacles que es poden trobar.
El que reclamem és que siguin circuits que es diuen també sumant capacitats, és a dir, que el que reclamem també és que quan es fa esport sempre és millor fer-ho sempre acompanyat i ajudant-nos per si algú té algun problema.
El representant de la Fundació Itinerarium es mostra convençut que el projecte Sumant Capacitats veurà la llum a Calella. Marc Vives ha explicat que en els últims dies s'han reprès els contactes amb l'Ajuntament per avançar en el projecte i avança que en breu s'informarà de com es concreta.
Es farà segur. L'Ajuntament sempre ens ha mostrat doncs, unes ganes i una voluntat molt clara de que defensa la inclusió i aquests circuits doncs, per Calella, que a més diria que és vila de l'esport europeu o que reflexa doncs, aquest esport més enllà de la pròpia Calella, doncs, que també tingui aquests circuits que són internacionals. Els circuits els dissenya l'Eduard Jornet, que és el pare del Kilian, Jornet, i que, per tant, doncs, també es podrà dir que aquest itinerari doncs, té la seva simbologia perquè l'ha fet doncs, un autèntic crac com és l'Eduard Jornet.
El representant de la Fundació Itinerarium explica que l'arrelament i èxit del projecte Sumant Capacitats rauen el compromís i el convenciment de la població en la seva contribució social.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Compte enrere per a l'Ironman Barcelona, que es disputarà aquest diumenge amb la participació de 2.900 triatletes internacionals. Un rècord per a la prova totalment consolidada dins el calendari mundial, especialment per als esportistes amateurs que aprofitaran aquest repte esportiu per passar uns dies de descans en família a Calella. Aquest binomi entre esport i turisme és un dels punts forts de l'aposta del territori per donar suport a l'organització de l'Ironman Barcelona, que enguany arriba a la seva tercera edició sota aquesta prestigiosa marca que prima l'atenció a l'esportista. El director de la cursa, Agustí Pérez, s'hi ha referit en una entrevista al programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió.
El cartell està bé, però el que ens importa és aquests 2.900 triatletes que vindran a Calella i que, bueno, que superen totes aquestes expectatives i donen un valor a la cursa i un esforç per part de l'organització majúscul.
Tot pràcticament enllestit des del punt de vista logístic, ha assegurat Pérez, qui admet que el bon temps que està fent aquesta setmana ajuda a les tasques de muntatge que s'estan fent principalment a línia d'arribada, on s'hi concentren les carpes de recepció dels esportistes i on faran molta feina els voluntaris d'Ironman. És a la zona de sorra de la platja de Carpí on s'hi habilitaran les graderies perquè el públic pugui animar a tots els triatletes en el tram final de la prova. Si bé l'esportista Mateu representa el gruix de la participació, l'Ironman Barcelona també presenta un cartell important de professionals, sobretot en la categoria masculina i entre la qual destaca un nom, el del suec Patrick Nilsson, que el passat 21 d'agost fulminava el cronòmetre a l'Ironman de Copenhagen. Destaquen el cartell de pros, condicionat per la proximitat de la prova final de les sèries mundials.
Tot aquell triatleta que igual aquest any doncs, ha decidit no anar a Hawaii, que té molt, com el suec, per exemple, que vindrà aquí, que va guanyar, com bé sabeu, el 70.3 i ara l'Ironman de Copenhagen ve de fer una marca estratosfèrica de 7:49, conjuntament amb el Miquel Blanchard, Clemente Alonso, Víctor del Corral, Bas Yedren, que tots ells han guanyat alguna d'aquestes curses durant aquests anys, doncs fan que en categoria masculina hi hagi molt nivell.
El director d'Ironman Barcelona també ha valorat el cartell de professionals que competiran en categoria femenina. Admet que el nivell no és tan alt com entre els homes.
Ninguna destaca una superèlit, però bé, hi ha un segon cartell important de triatletes, doncs molt experimentades totes elles.
La prova començarà a 9:15 amb la sortida dels professionals masculins i 15:15 més tard la de les fèmines. Tot seguit, sortida llançada de la resta de participants, agrupats segons les edats. La primera secció de natació consta d'un recorregut de 4,2 quilòmetres a mar obert, amb sortida i arribada a la zona del camp de futbol de mar, on es farà la transició a la bicicleta. Es repeteix el circuit de la passada edició de 180 quilòmetres de distància, fent dues voltes entre Calella i Premià de Mar, pujant a Argentona, on s'hi registra el punt més alt del recorregut. La marató, la tercera disciplina del triatló, arrencarà de la zona de la transició i portarà els esportistes fins a Santa Susana, havent de completar dues voltes i mitja al recorregut amb entrada final a la platja de Garbí. L'eslové David Ples va guanyar l'edició del 2015 de l'Ironman Barcelona amb un temps de 8 hores, 2 minuts i 20 segons. En categoria femenina, victòria per a l'holandesa Yvonne Van Berkelen, que amb un temps de 8 hores, 46 minuts i 45 segons va completar a Calella el seu 29è Ironman. Ràdio Calella Televisió farà aquesta edició de l'Ironman Barcelona al seguiment d'un dels esportistes locals que aspiren a estar entre els millors professionals a la classificació final. Un equip acompanyarà John Galindo, el tri-CBM, en la prèvia de la prova compartint els tràmits de recollida de dorsals i de registre de la bicicleta. De cara a diumenge, una càmera seguirà el seu desenvolupament de la prova des de la primera secció de natació fins a l'entrada a la línia d'arribada. Aquí acaben les notícies d'avui i ara és moment del temps. Avui dimecres, dia assolellat i demà un dia pràcticament calcat al d'avui. Aquests rajos de sol faran que els propers dies pugin lleugerament les temperatures. Doncs aquesta és tota la informació per avui. Més informació demà als informatius de Ràdio Calella.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.